avui que va veure com es movia, el que podria corroborar la hipòtesi de l'acusació de que va néixer amb vida. I és que, de fet, si el bebè tenia vida o no en néixer és un punt clau d'aquest judici, ja que sí, es confirma que sí, la mare i qui la va ajudar a desfer-se de les restes, el seu cunyat, es podrien enfrontar a la pena de presó permanent revisable que demana la Fiscalia. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la Major de les Balears. Per exemple, parlarem en la denominació d'origen d'oli de Mallorca, perquè fa un parell de dies han estat a la Fira Mundial de l'oli d'oliva extra verge, fent molt bon paper, com sempre. I per això volem saber ben com està posicionat, com està valorat el nostre oli més enllà de que nostre. I a veure si es pot veure afectat també pel context econòmic mundial tan inestable que també fa que la gent vagi amb peus de plom a l'hora de fer previsions d'exportacions. I també, òbviament, també demanarem a Mem en quin ordre estaria del rànquing mundial el nostre oli, perquè volem saber si som els millors. L'any passat, de fet, un dels nostres olis va guanyar un primer premi en una fira a Itàlia, ni me ni manco. I després, sense sortir d'aquest tema, anirem fins a Alemanya, a Düsseldorf, perquè allà, ahir, avui i demà, se fa la fira Prowein, una fira de vins on 14 cellers de Mallorca hi tenen presència. És un moment importantíssim aquest d'inestabilitat internacional, sobretot econòmica, pel que fa a exportacions, a augment de preus, saber on són els nostres productes, on estan posicionats, si hi ha por, si no n'hi ha, perquè, clar, els negocis no volen, no necessiten inestabilitat, ni volen renou perquè vagin bé, i més productes tan nostres com són l'oli i el vi. I per acabar, per no poder mostrar seriosos, amb en Xavi Canyelles farem el nostre particular anàlisi de cap de setmana. Ja sabeu que s'han entregat els Oscars aquest cap de setmana. També ha fet anys que va morir Félix Rodríguez de la Fuente. També s'ha celebrat la gala de la nit de les lletres catalanes. I de tot això mos ne parlarà no en Xavi, sinó tots els amics que du a dins les seves múltiples veus. Així que en Yolanda Ruiz a la producció, Ivan López en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. Era l'any 1978 quan la banda nord-americana Toto llançava aquesta Hold the Line. Segurament en el nostre següent convidat li agradarà aquesta cançó. Ara sabreu per què. Fa molts dies els olis de les Illes Balears han estat a la World Olive Oil Exhibition, la mostra mundial de l'oli d'oliva verge extra que s'ha fet a IFEMA a Madrid. I una vegada més han quedat més que bé. De fet, el govern vol reforçar la presència internacional del sector de l'oli illenc per obrir nous mercats i consolidar el posicionament dels nostres olis en segell de qualitat. Per això, saludem Joan Mayol, el president de la denominació d'origen protegida de l'oli de Mallorca. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Fa 48 anys t'agradava aquesta cançó quan va sortir, el Hold the Line de Toto. Mos hem imaginat que sí. I l'hem posat en
pasta. Sí, sí.
Un gran tema. Bueno, aquesta fira ve a ser, aquesta World Olive Oil Exhibition, ve a ser com els Oscars de l'oli, no? Perquè és com mundial, és a dir, no és qualsevol fira, no és una mostra de poble.
No, no, i tant. No, a més, tenen en compte que, clar, Espanya és el principal, amb molta diferència, productor d'oli i d'oliva del món, i, per tant, lògicament, és en aquest àmbit geogràfic on se mostra té més sentit, perquè pensa jo ara, la xifra exacta no la record, però Ventura Espanya està per damunt del 70% de soli que se produeix a tot el món. El cultiu de soli és un cultiu que requereix d'un clima mediterrani, i això no s'adona de manera tan estesa. Hi ha països com Itàlia que saben molt de comerciar amb oli, però tenen una producció més limitada per motius climàtics i històrics, i realment la capital mundial de l'oli és Espanya, no hi ha aquest dubte.
I dins d'aquests olis verges astres de Mallorca, nosaltres podem dir que estem entre, jo què sé, el pòdium dels millors?
I tant, sí, i tant, i sí. Tant, i tant. Basta veure, no només en guany, sinó al llarg dels anys, la quantitat d'olis mallorquins que han aconseguit medalles d'or a certaments internacionals arreu del món, no només aquí, sinó també amb concursos molt prestigiosos als Estats Units, a Nova York, al Japó, etc. Hi ha una qüestió, i és que a Mallorca ja des de fa molt de temps, bueno, des de que se va posar en marxa la nació d'origen, vàrem tenir vàrem constatar que és l'única manera de que un productor petit, com és el productor mallorquí, se pugui situar en el mercat de l'oli d'oliva, ha de ser a partir de la qualitat. No? Andalusia té un potencial extraordinari en produir en quantitat, té unes circumstàncies d'extensió del territori, d'extensió de les finques, d'organització de cooperatives, etc., que juguen a la producció de quantitat. I efectivament, doncs, mira, això també és necessari perquè és un aliment molt important i s'ha de produir en quantitat suficient com perquè el mercat estigui vestit. Però aquí no teníem aquesta possibilitat. Les explotacions són petites, els costos de producció són més elevats perquè tot el que utilitzem aquí s'ha d'importar de fora. També hi ha un problema de mà d'obra, perquè no dir-ho, no és fàcil trobar gent suficient per podar, per cuidar les oliveres, i per tant l'única manera era optar per competir en qualitat. La denominació d'origen només qualifica olis verges extra, si un oli és verge i no arriba a les característiques òptimes, no pot representar la denominació d'oli de Mallorca, no se pot comercialitzar com a tal, i per tant jugam en primera divisió. No?
Que bé, m'agrada sentir això. Nosaltres, aquest programa, el Dia Mallorca, sempre li deim Brevetja Mallorca, perquè mos agrada brevetja de lo bo que tenim, que és molt. També he llegit que se fan tats, se tasta, s'oli, i se miren paràmetres analítics, qualitats sensorials. Com s'entrena un catador d'oli? Per exemple, tu, no sé si... M'imagino que en saps tastar oli. I això com s'entrena? Què són aquests paràmetres analítics, les qualitats sensorials? M'imagino que ha de ser una persona que, quan dèiem en Mallorca, que no tinguis paladar enrotllolat, que no fumi, per exemple. Per això s'entrena un catador d'oli?
I tant, i tant, i tant. Mira, a Mallorca no tenim panells. Hi ha gent que, bueno, jo he fet cursos per aprendre a catar oli i molts d'altres mallorquins ho han fet. Però els olis, partida per partida, per tenir la qualificació de verge extra, se someten a un doble anàlisi. Per un costat hi ha una anàlisi físico-química on se mesuren en tècniques de laboratori l'acidesa, que equivalen al grau d'oxidació de l'oli, quan més baixa, millor. Si l'acidesa supera un 0,8%, ja no pot ser verge extra. Per tant, l'acidesa, però això ho mesura una màquina, per dir-ho així, no? I mesuren altres coses, no? L'absorbència en raigs ultravioletes, en fi, hi ha tota una sèrie de tècniques que permeten valorar mitja dotzena de paràmetres fisicoquímics que són determinants. Si aquests paràmetres fisicoquímics són satisfactoris, després l'oli ha de passar per un panell de tast. Un panell de tast és un conjunt d'experts, de catadors, que no només estan entrenats, sinó controlats. Periòdicament se'ls fan proves per confirmar que tenen la capacitat per detectar qualque defecte de l'oli. Si més d'un catador troba un defecte rellevant, que pugui ser, jo què sé, agut de borres, no? Que seria un pot d'espòsits que de vegades fa soli, o que tingui un gust d'oliva mal estat o tal. Coses que no poden detectar els anàlisis químics, però que sí que pot detectar la boca humana, no? I en aquest cas, si el panell coincideix, valora soli, o sigui, no només primera, acredita que no tingui cap defecte, perquè si en té ja no és verge extra, sinó quin és el nivell d'aromes, no? Que sol dir ha de ser prou fruitat, ha de tenir aromes de fruit o d'herba, i el qualifica. I cap partida d'oli se pot comercialitzar, d'oli verge extra, si no ha passat per un panell de tast que ha controlat les seves qualitats organolèptiques. De manera que el consumidor, quan compra oli verge extra, i sobretot si és d'una denominació d'origen, que té uns procediments de control i un procediment d'auditories internes que garanteix la qualitat del producte que s'endú a seva.
També m'ha cridat molta atenció que l'oli també depèn molt, sobretot a tramuntana, que no se pot regar. És un sector que, clar, depenent de l'any, per exemple, el 2024 se faran vendre 222 mil·lilitres d'oli, en canvi, el 2025, que hi va fer un canvi, deu ser molt difícil fer previsions. És a dir, vos podeu marcar objectius, dius, en un any vull fer tant de litres d'oli, perquè, clar, depèn un món de la meteorologia, de la calor, deu ser un poc una... Sí, no te vull dir una loteria, però fer previsions deu ser dificilíssim, no?
Molt difícil, molt difícil. I, a més, l'olivera, per un costat depèn d'això, depèn de les circumstàncies meteorològiques de cada any, que no només influeixen en la fructificació de l'arbre, sinó també en la qualitat de l'oli i en el desenvolupament de les plagues, no? Concretament, la mosca de l'olivera, que és una espècie de mosqueta que només afecta a l'olivera i l'ullastre. Viu en el fruit de l'olivera i de l'ullastre, l'olivó o l'oliva. Llavors, també depèn molt de la meteorologia. Un estiu molt càlid, un estiu amb bones de calor importants, mata les larves de la mosca de l'oliva i, per tant, la plaga no és important fins en el moment de la coita, que és quan se fan algun tractament per controlar-la. Però si l'estiu és un estiu que no sigui massa calorós, la mosca comença a proliferar molt abans i mor dur de capoll a tots els olivicultors, no? Per tant, és un producte natural que depèn moltíssim de les circumstàncies climàtiques que venen cada any. Per tant, és impossible fer previsions fins en el mes de juny o juliol, quan ja veus com ha anat esquallant de la flor, com comença la fructificació, com va la plaga, etc. Però, com que, a més, quan s'olivera un any fa un esplat molt gros, l'any següent té tendència a no produir, el mercat és irregular. I això, efectivament, condiciona molt el desenvolupament del mercat de soli, perquè, clar, nosaltres, soli de Mallorca té una producció molt limitada, petita, com te deia, pensa que la península de Safan de sol té 1.600 vegades més oli que aquí.
És una
quantitat molt distinta. Però, clar, consolidar clients que un any li dius, mira, pues en guany en lloc de 1.000 litres només n'hi puc vendre 800. Doncs, pues, clar, en el món del comerç això és complicadíssim, no? Llavors, l'única manera que aquest sector augmenti és que hi hagi noves plantacions, se vagi estenguent el cultiu, que en el Pla de Mallorca s'està estenguent a poc, però d'una manera sòlida, i poder consolidar en el futur un sector que és molt important per Camp de Mallorca, perquè el manco, ara quan llegim en els diaris problemes com els de Gama o problemes com els de Sesplet i les patates de la Pobla, sol i no sol donar tan males notícies, no? Hi pot haver un any de mala coita, com va ser l'any 24, però en general és un sector que se manté, no? Que a Mallorca se fa oli des de fa 3.000 anys i seguirà fent oli molt de temps, espero.
Com a curiositat, el vaixell que s'està traient de les fontanelles duien fores d'oli de 1.500 anys i encara era bo. Oh? Sí, imagina't.
Bueno, això de res no estic segur.
No sé, això diuen, no sé. I que havien trobat també a Egipte tombes de faraons, mel, i en bon estat. Bé, és com que dic, com que l'oli és un conservant, perquè tot el que va dins d'oli se conserva. Jo t'ho volia demanar precisament això sobre aquest dia d'incertesa que estem vivint. El 80% de soli verioestre se consumeix aquí. I la resta se ven a Alemanya, Suïssa o Japó. És un producte de luxe en aquest país? O sigui, és a dir, val el doble, per exemple, allà? Ho paguen?
Sí. És a dir, encara que nosaltres ens estimem més vendre aquí, perquè el que pretén qualsevol sector productiu és estar situat a la societat on està inserit, hem de reconèixer que soli està més apreciat a fora que aquí, perquè estan en disposició de pagar el preu que mos costa produir-lo aquí, no? I que clar, no, nosaltres ja deia que no podem competir en preu en soli andalús o en soli peninsular, i en canvi en qualitat sí, i no tothom està disposat a pagar això. Però jo crec, vull insistir en que soli de Mallorca ha de ser present a les cases i en els restaurants d'aquesta illa, perquè és un producte que no és que sigui car, és valuós. Eh? Jo crec que és important tenir clar aquesta diferència.
T'ho dic perquè, com que ara hi ha tot aquest rebombori, tot aquest desastre que hi ha en el món, clar, molta gent diu, no, vull redefinir la meva posició, però clar, un producte de luxe, m'imagino que no té tanta tant de risc de patir, perquè qui se gasta 50 euros en una botella d'oli, doncs a mi, sapon que t'ha gastat 70, la gent que té dos bes no mira prim i té dos bes per sempre. Vull dir, soli de Mallorca pot patir tot el que està passant al voltant del món, tema arancels dels Estats Units, crisi de materials arreu per mort de la guerra d'Iran. A vegades vos preocupa això, o és que compra oli de Mallorca diu, mira, a mi d'un mal perquè jo ho puc pagar i és un producte de luxe i jo tenc dos bes per pagar-lo. Tu què opines?
No, primer que jo vull insistir que no és un producte de luxe. Pensa que...
Allà,
si tu vull dir. Estàs... Ja és possible, no, però l'any passat que Alemanya va passar per una situació econòmica problemàtica, se ressentiran una mica, és a dir, que tots depenem de la situació internacional, això és inevitable. És vera que soli de Mallorca que s'exporta als Estats Units és molt poquet, però és que si els Estats Units deixen d'importar oli espanyol, mos desbordarà el mercat i tindrem un competidor a certes bandes que ara no tenim. No? Yeah. Per tant, naturalment, mos preocupa, encara que mos preocupa molt més des del punt de vista humà que des del punt de vista comercial. Vull dir que és nova la guerra, el compartim plenament, perquè és un desbarat que no pot dur res de bo a ningú.
Totes les guerres són un desbarat. Joan, moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, si voleu oli i verderol, fet per Germà Maral, aneu per de Betz en Ferriol.
De Betz en Ferriol. Molt bé.
Joan, moltes gràcies, com sempre.
Quedar,
això, eh? Vinga,
una
abraçada. Gràcies, Joan. Nosaltres ara d'aquí una estona parlarem de vi, no m'ho vegueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you.
Continuem escoltant Toto. Per cert, Toto, no ho sabreu, però varen gravar el disc més venut de la història. Per què? Idò, perquè varen ser els músics que hi havia darrere Michael Jackson a l'estudi a l'hora de gravar el Thriller. Toto varen gravar Salvo un thriller produït per Quincy Jones. El que passa és que no se va saber fins des de molts d'anys. És a dir, que un respecte per aquesta banda nord-americana. Toto, abans com m'ha escoltat, es Hold the Line, i ara Àfrica. Bueno, fet la referència musical, pega'm un botó de banya, perquè hi ha molt de vi mallorquí aquest dia. Des d'ahir fins demà se fa a Düsseldorf la fira Provain, amb més cellers mallorquins que mai. El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell, que ho ha engirgolat tot un any més. Saludant Pilar Amate, consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Bon dia, senyora Amate, com va de moment aquestes dues primeres jornades? M'imagino que engrescadores, no?
Sí, efectivament, molt bon dia a tots i moltes gràcies per contactar nosaltres aquí en el centre de la fira. Sí, aquests dos primers dies ahir va ser la inauguració i avui ja és una jornada bastant completa perquè aquí els restauradors pues, tenen el dia lliure i hi ha molta més afluència de públic que el primer dia de la inauguració. Estem molt contents de moment.
Són 14 cellers
mallorquins. 14 cellers. Exacte, 14 cellers mallorquins amb unes 110 referències de vi de Mallorca.
Wow.
I nosaltres estem molt orgullosos i molt contents perquè, a més de donar una nova imatge en aquest estamp, que supos que ja podreu veure aviat, no sé si ja heu vist a qualque mitjà de comunicació a la nostra web del Consell de Mallorca, estem molt orgullosos de la nova imatge que han duit enguany aquí a Düsseldorf, de Mallorca, vinculat també amb el producte de Mallorca. Han fet un tast de producte que també ha atret molta de gent interessada en algo més que es vi i en sommelieratge dels vins al nostre producte local, i és algo que està funcionant molt bé i de lo que estem també molt contents. Els productors, els nostres cellers també estan molt contents d'aquesta nova imatge i d'aquesta nova iniciativa, i bueno, ja estem mantenint reunions amb altres institucions i, bueno, i amb col·laboradors per donar una nova activitat o noves activitats de cara a l'any que ve, per atreure encara més compradors i més distribuïdors, que és l'important d'aquí, d'aquesta fira.
Ara fa un minut hem parlat en la denominació d'origen d'oli de Mallorca, que varen estar i fer fa poc, i clar, li demanàvem, demanàvem a mem en quin rànquing estem nosaltres, perquè clar, vosaltres heu fet un tast de productes mallorquins amb vi mallorquí, sobrassada, formatge, oli, meles, encimades, clar, d'acord que hi deu haver francesos i italians que també tenen coses que són mel, però tastar un vi mallorquí amb sobrassada mallorquina, formatge, nosaltres juguem amb bon avantatge. És a dir, m'imagino que els altres devem mirar de reull, com que dir, aquests mallorquins van molt, molt, molt preparats, com sempre, no?
Exacte. No és molt habitual que aquí a Düsseldorf se dugui alimentació, nosaltres ho vàrem demanar, veurament si se podria fer, perquè no ho havíem vist cap any, no hem vist mai catch cooking, que no és que l'haguem fet nosaltres, però sí que no havíem vist tant de producte, i és algo que vàrem demanar si se permetia fer. I estan prenent nota molts d'estants i moltes comunitats autònomes que tenim a nostres voltants, i sí, és algo que ha agradat molt i que està traient molt de públic, i els cellers ho estan aprofitant també, perquè quan venen clients els aduen també en el mostrador on tenim el nostre producte local i els ensenyen també i els mostren Mallorca també des del punt gastronòmic, que és molt important i està agradant molt.
Clar, que és una bona manera de treure el turisme gastronòmic, això aquí ens interessa molt, i a més, la cosa va a més perquè s'ha duplicat el pressupost, s'ha duplicat l'estant, de 50 metres hem passat a 100, vol dir que va bé de cada any això, no?
Sí. Nosaltres estem fent una aposta molt important per aquesta fira, perquè a pesar que hi ha la Paris Wine Week i la Barcelona Wine Week, que també funcionen molt bé i que són abans que aquesta, nosaltres pensam que, bueno, i els cellers també ens estan demanant es continuar aquí, perquè s'havia fet un plantejament en qualque vegada, davant d'aquestes reduccions de visita en aquesta fira, però bueno, estan xerrant de qualitat, és a dir, hi ha menys pavillons, hi ha menys estants, però hi ha també menys distribuïdors, però són més de qualitat. O sigui, ara la fira s'ha reduït i dona temps a que un mateix distribuïdor visiti tots els halls, tots els pavellons que hi ha aquí. I això ens estem donant compte enguany de que és interessant continuar aquí al Consell de Mallorca. Mentre les bodegues vulguin venir en aquesta fira, nosaltres seguim apostant per anar millorant, per anar ampliant tant activitats com a millorar la imatge i tot el que estigui en el nostre abast, clar que sí.
Se sorprenen els visitants que hagi vi de Mallorca, perquè fa poc un vinater va anar a Madrid i li van dir, però com, en Mallorca feis vi, no? Encara hi ha la sorpresa de vi de Mallorca, o ja s'adona per fet, ja se sap.
No. Bueno, aquí a Provain, com que fa 25 anys que el vi de Mallorca ve aquí, antes venien a la Càmera de Comerç, després van passar a venir de la mà de Consell de Mallorca en col·laboració amb la Càmera de Comerç. Aquí nosaltres volem agrair molt la feina que fan en nosaltres i per nosaltres, perquè són els que mos gestionen tot el tema d'aquesta fira, d'agrair la seva col·laboració i la seva feina, que és el més important per arribar aquí amb tot preparat i amb l'imatge ja muntat, i bueno, mos obrin les portes i funciona cada vegada millor. Nosaltres aquí sí que hem de pensar que Alemanya és un dels països on més se coneix el vi de Mallorca. El 70% de l'exportació ve aquí, a Alemanya, i és molt important pels cellers i per les bodegues que venen amb nosaltres. Bueno, enguany han vengut unes quantes de noves i estan tenint molt de contactes, i és difícil quan vens nou aquí obrir portes en aquest mercat, i s'estan sorprenent que hi ha més bodegues de les que coneixien i que hi ha moltes més referències de vi des que també coneixien. Però aquí a Alemanya sí que se coneix molt el vi de Mallorca.
Afortunadament. A més, enguany és una cosa molt maca, és una cosa molt maca, molt xula de provar, que és que per primera vegada els tres consells reguladors, Pla Llevant, Vi Salem i Vila de Terra, mostren els vins en un espai convertit. I això és molt maco.
Per nosaltres és un orgull, i és feina feta també a través de la Càmera de Comerç i del Consell de Mallorca, es pot ajuntar els tres consells reguladors a l'estand de Mallorca. Venir tots junts com a unitari és algo, pues, molt guapo, i estem molt contents, i ells també s'hi pues, senten a gust i estan contents també de poder venir tots de sa mà i fer pinya en el nostre producte i en el nostre vi tots junts.
Ara també en parlàvem del mateix de Soli. És un moment molt important vigilar la presència internacional dels nostres productes en tot el que està passant arreu del món, perquè, clar, si nosaltres exportàvem una cosa i tenim unes previsions fetes, i sobretot els cellers d'aquí, que són petits, l'exemple dels olis és el mateix, nosaltres no podem fer grans produccions a Mallorca, i clar, vigila-lo i està, perquè crec que heu de tenir reunions amb possibles proveïdors en el moment tan delicat que estan passant internacionalment. Nacionalment, és molt important posicionar els productes, no és així?
Exacte. S'ha de mantenir la visibilitat i s'ha de donar a conèixer a qui no mos coneix. I el que nosaltres intentem donar a conèixer ja no és pues, quantitat, no? Per supost, perquè tots sabem la limitació física que hi ha a la nostra illa, però que això no lleva la importància en els productes, en el revés. Els nostres productes aquí, qualcuns els han qualificat de joies. És a dir, han de vendre la qualitat, han de vendre el valor que té el producte. I això és el que ens estem volcant en el Consell de Mallorca, donar a conèixer i sobretot donar suport als nostres productors, de tots els productes que se fan a la illa de Mallorca, però també a donar a conèixer el valor que tenen per la feina que fa darrere el productor i per tota la qualitat que té el producte, per la nostra ubicació geogràfica, que ens dona aquesta diferència de tots els productes arrel del món. Nosaltres sempre ho dèiem, la malla de Mallorca és diferent, bueno, els nostres vins són espectaculars, diferents, pues, i a més tenim més de 100 bodegues, per lo que tenim tot tipus de vi i podem competir en qualsevol vi de qualsevol puesto del món. O sea, això és lo important de Mallorca i lo interessant, donar a conèixer els nostres productors, el nostre producte, i sobretot el valor que té.
I qui és, diguéssim, el que me'l mira així de reull? La Ribera de Duero, Rioja, els francesos, els italians, com que diuen, bé, aquests... No som competidors per ells, no som competència, no?
Bueno, nosaltres aquí tenim a de vora, molt a de vora, València, Catalunya, que són els que més mos miren. Després també tenim Castella i León, que està aquí de vora nosaltres, que són els que compartim espai més a prop, però sí, ens venen a visitar, sobretot en el producte local que han duit, estan prenent nota. Jo crec que l'any que ve hi haurà altres llocs que també hi haurà producte típic de la seva terra. Però sí, enguany en el canvi d'imatge ha cridat molta atenció. A més, Mallorca, sabeu, de quasi de tots els punts del pavelló, i venen a veure aquest nou estand que han muntat, i els agrada molt la idea que han fet, i bueno, ara veurem l'any que ve si hi ha qualcú que ha agafat la nostra idea, també el nostre relleu.
No, millor que no, perquè amb el de mallorquina, oli, formatge, sobrassada i després una encimada, uau!
I formatge de Mallorca també
duit. Imagina't.
Tenim una representació de tots els productes.
No som...
Sí, pa mallorquí, ara mateix han tingut una reunió amb Bícets i els han fet un pa amb oli. Va. Pa de Mallorca, pa moreno, domàtiga de Ramallet... Oli de Mallorca, de Sadeo, precisament, i sal d'estrenc de Mallorca, o sigui, espectacular.
Insuperable. A mi no se m'acut ningú que mos pugui guanyar. No sé, en aquest programa li hem de canviar el nom, el dia Mallorca li hem de posar brevetjant Mallorca, perquè cada dia brevetjam de tot lo bo i meravellós que tenim aquí. I ho hem de mimar.
Exacte. Dels nostres productors i de la nostra illa.
I ho hem de mimar, i ho hem de cuidar. Sí, sí, hem de comprar oli de Mallorca, hem de comprar el nostre formatge i el nostre vi, que és una mica més car, sí, però és que és perquè, sí, sí, perquè és excel·lent, perquè és excel·lent i perquè és nostre. I així
s'economia...
Clar, i s'economia circular, se tanca, doncs bé, no surten de que nostre, això és molt important.
Exacte. És molt important.
Pilar Amate, consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Consell, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la fira, però bueno, jo crec que no tenim competidor. Moltíssimes gràcies, no. Senyora Amate.
Moltíssimes gràcies. Bueno, convidats estau a venir l'any que ve a veure-nos aquí en persona, si
però... Home, jo no li diré que no. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, d'aquí una estona parlarem... Gràcies, senyora Mata. D'aquí una estona parlarem amb la nostra analista de cap de setmana. Però abans recordeu que avui estem escoltant la banda Toto, que són ni més ni manco, que és que varen gravar l'àlbum de Thriller de Michael Jackson, produït per Quincy Jones. A darrere hi havia aquests grans músics. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, Vins de Tentos.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Va, Ens sentim la sintonia d'aquella mítica sèrie còmica Enredo Soap, que ha arribat el moment d'analitzar el cap de setmana. Un cap de setmana on hi ha hagut moltes activitats, actes, estrenes, per exemple, la nit de les lletres catalanes, amb 12 premis literaris, entre ells el mallorquí Carles Rabassa. També s'ha celebrat la Fira de la Caça i del Món Rural, s'ha estrenat la pel·lícula Torrente Presidente, s'han lliurat els Oscars, i dissabte se va celebrar el Dia de les Matemàtiques, precisament com a efemèride de la mort de Félix Rodríguez de la Fuente, com dèiem. Xavi Canyelles, bon dia, com estàs?
Molt bones, quin cap de setmana, eh? Amb fred, passat per aigua...
Sí, que era molt de coses.
Però moltes coses, perquè també ha fet sol, ha plegut, etc. No? Això del Dia de les Matemàtiques és fabulós, perquè jo de petit, encara som petit, un 65, resulta que quan era més jove me tenien traumatitzades les matemàtiques. Jo no sé tu, però jo...
No, jo fins a integrals me varen anar bé.
Sí, sí,
a partir de fins a les derivades me varen anar bé. A partir d'integrals ja vaig començar a nedar una mica.
Però més que res, jo me demanava per què serveix això. I després ho he recorreborat, que no serveix per res. O sigui, les matemàtiques serveixen, vull dir...
Discrepo!
Internet, etc, jocs de màgia, moltes coses, no tindríem mòbil si no fos per les matemàtiques, tots són matemàtiques, models matemàtiques. Però tot això que jo vaig estudiar EGB, polinomios, perquè punyetes, no he tornat a fer un polinomio en sa vida.
Conjuntos y subconjuntos. Sí,
ecuaciones de primero, segundo y tercer grado. Porque integrales es... definidas entre dos puntos.
Sí.
Però si te fas la gràfica una calculadora, a veure, ja ni calculadora, ara el mòbil te fa una gràfica. I per què vols una gràfica? O sigui, són coses que tu dius... ¿Por qué? No? Saps? Són coses que te dius per què.
Home, les regles de tres joves...
L'únic.
Cada dia.
Per fer factures. Perquè si ara te diuen, m'has de fer una factura i va inclòs que te doni aquest total, jo agafo exacte una altra factura i dic quina base imponible, m'entens? I sí, això, la regla de tres, és fantàstica, fantàstica. Sí, sí. Regles de tres. Jo, les matemàtiques són una assignatura per suspendre, sempre ha estat així.
Jo tenia un llibre que se titulava Paral·lelismo y perpendicularidad en el espacio afín. I dius, molt bé.
Genial.
Unisocaedro, un dodecaedro, tot lo deien vaig.
I a més, en aquella època, jo no sé ara, però si deies que has suspendido, perquè xeràvem en castellà, matemàtiques, bueno, que has suspendido, deportes, uro, que inútil que eres, hola.
És una Maria, és una assignatura Maria.
No sé si te la regalo.
Uro.
A mi matemàtiques era una assignatura per suspendre. Me han quedado las mates de primero. Això era una gran assignatura, una gran frase.
Jo ho vaig dur bé fins a l'escola.
Bé, perquè tu sempre has estat un bon estudiant, una bona persona...
Jo tenia retentiva, i això és una gran, gran, gran arma de doble fulla, perquè a l'hora d'estudiar, no saps...
Perquè les matemàtiques no s'estudien, sempre m'ho han dit. Se practica. Tu no pots estudiar el dia anterior i empollar matemàtiques, no? Perquè les matemàtiques...
Jo encara te podria anunciar com despejar... Sí. Quan resoldes incògnita una equació de segon grau, que crec que era x és igual a menys b més menys
raïl quadrada de b al quadrado menys 4ab partido por 2a.
Exacte.
Sí, sí, sí.
I per què dius que no t'anaven bé?
Però ja està, només sé això, però no sé per res. O sigui, jo no puc anar pel món a dir, perdona, te tengo que decirte una cosa muy importante. B és igual a menys b al quadrado, raïl quadrada del quadrado menys 4ab partido por 2a.
Te presento a mi primo. Presenta mi primo. ¡Hombre!
X es igual.
Te presento a mi primo. Solo eres divisible por uno y por ti mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, anem passa...
Venga, anem a coses sèries.
Un acudit de matemàtiques.
Bon coses. Coses. Sí, perquè si no tindrem problemes.
Sí. Mos engegaran per xerrar de números primos.
Sí.
1, 3, 5, 7, 11...
Sí,
m'encanten.
I pi, 3,14,16.
Home, pi, clar, no és divisible per cap altre número. No és divisible, sí, per 1. Per 1 i per si mateix.
Que és el nom d'un arbre i d'un partit polític.
Exacte. Encara no se sap quant de decimals té, pi.
Infinits.
Bé, a mi, vull que cada setmana està aixecada la nit de les lletres catalanes.
Sí, sí.
I la nit de les lletres catalanes tenim nosaltres per comentar-ho. Anna Maria Pont de la Pau. Gené, Pau, com estàs? Bon dia.
Hola, com estàs? Quant de temps sense veure el mos aquí. Jo me'n record quan venia i me feies aquelles entrevistes, quan jo vaig publicar la novel·la, Jo som la Pau, tu ets la meva Pau, que va ser una polèmica perquè el meu nom també estava integrat dins el títol. I llavors també tenia en compte que la novel·la és aquella novel·la que tu Escrius, però jo li dic a la meva filla, cada dia li dic, mira, tu escriu el que vulguis, i més avui en dia, en veritat, avui en dia que tothom pot escriure, pot redactar, pot fer i pot fer aquelles coses, però com personatge de rondalla tenim nosaltres personatges de rondalla aquí a Balears que són, jo diria, totalment intrínsecs, favorables com a personatges de rondalla, com a personatges que formen part...
Són inherents a la nostra cultura.
Exacte, exacte, és que m'ho has llevat de la boca. Jo ho dic també als meus alumnes i dic, mireu, un personatge de rondalla és un personatge que surt a les rondalles, perquè si no, no seria un personatge de rondalla, seria un personatge teatral, o seria una altra cosa.
O de faula.
O de faula, o també s'ha de tenir en compte de fauna. Jo no sé si vos en recordeu quan vaig guanyar el Premi Planeta, que va ser també un poc polèmic, perquè deien per què li donam. Hi ha unes normes, hi ha una normativa, unes regles...
Tu agria polèmica con Juan Mercè.
Exacte, però aquestes coses en el final s'obliden, s'obliden, passen a la història i forma part de, diríem, d'una manera onomatopèica rigorosa, no sé si queda més clar.
Polièdrica,
clar,
òbviament.
Clar, és que és el que hi ha. Moltes gràcies per convidar.
Una darrera pregunta. Trobes que avui en dia tot és multidisciplinar, transversal,
sí,
holístic?
Tot és multidisciplinar i jo crec que no és dolent. De fet, jo quan vaig començar amb els mitjans, tu te'n records que em presentava aquella televisió que encara no hi havia IB3, era una televisió pública, la desconnexió de la televisió 1, i estava tot com que connectat.
Sí, sí.
Aquell moment...
Una concatenació de transversalitats,
exacte,
polièdriques i
perquè
multidisciplinars.
La una i mitja, la un connectava amb la televisió de Balears i jo, clar, jo me'n recordo que era molt joveneta i me deien... Has de riure sempre davant la càmera. Ja va ser un començament, perquè hi havia, jo què sé, la paradina que feia cuina, que estava allà, llavors els nens petits que miraven a tot allò. El que hi ha...
Toquen.
Sí, ara toquen.
Pau,
si de cas...
Don, per mi, si de cas...
Vendrà un home. Sí, ara li obriré la porta.
Pau, si no te sap greu... Si no te sap greu, pots obrir el següent convidat.
Va venir a la milloteria una vegada. Hola, com estàu?
Ja te conec, tu.
Sí, és un home molt simpàtic.
Jo no he llegit res de tu, però sé que m'agrada, no sé per què. Jo, la meva filla em diu, has de llegir les novel·les de la Maria Pau.
Ah, m'encanta.
Pau, te'n pot partir perquè aquest senyor té corda per estona.
Gràcies, enhorabona.
Gràcies, Pau. La Montbernat de Campixatort, mem, aquesta setmana ha estat la fira de la casa del món rural. Mem, com ha anat aquesta fira del món rural? Contau-mos.
I bueno, vam anar dissabte de matí perquè dissabte de matí plovia i vaig anar en el meu fill petit, que té gotxo, i vam anar a l'hipòdromo. I a l'hipòdromo allà estava tancat el bufete i no vam poder brillar el bufete.
No, això per celles bon, allà.
Sí, van obrir a les dues. I ja sap que anem a dins l'hipòdromo. I com que va ploure, tothom se va ficar dins la part coberta, que dèiem. Allà hi havia un bar i vam menjar una hamburguesa. Patata. I van venir les autoritats. Me van fer una foto i hi havia banda de música. M'he menjat molt tot això. I llavors, ahir van tornar i van veure una mostra de... no sé què era, de coses.
D'això del món rural, fina de casa del món rural.
Hi havia carros.
Cades, aixades...
I rades... Hi ha carros amb rades, cavalls, i una mostra de setreria amb àligues.
Àligues.
I tot això, entens? I duent un casc amb les àligues. Hi havia un boc embalsamat.
Un boc embalsamat?
Sí, valia. I el Consell de Mallorca tenia un boc embalsamat i em van mostrar. No, tendria de veure un boqui embalsamat.
És que és molt gran, un boqui. Sé, sí. Sé que en el sí. Museu de Costit en tenen, sí. D'animals embalsamats, però allà...
Munt una preda.
Munt una preda, sí. I carro n'hi havia.
N'hi havia carros honrades. N'hi havia la Guàrdia Civil, el Saprona, que mostrava un helicòptero, saps? Sí. A la meva època no n'hi havia d'helicòpteros. Hi havia de donar... amb una moto, feta per cosí, amb quatre trossos de ferro i dues rodes agafades del tren. M'entens? I anàvem en sa moto, una banda cap a l'altra. Però bueno, i va estar molt bé, i llavors es van dinar, i ja a l'hora baixa es vaig fer una siesta de 4 hores. Una siesta de 4 hores. Que no he dormit en tot el vespre.
Això anava a dir.
Però he fet una siesta de 4 hores i em borinau.
I de com en fer-la, que sí.
Un orinal,
si està de pijama i orinal.
Sí, ja tenen dos orinals, un per aquí peguint la sola, eh? Està allà de fora en semi-enterrat, de sort, i un altre davant del llit.
Bé, què feis?
Està sense posta-te fotuda, ja.
Normal, la data, sí. Normal, sí.
I els infermers me van donar un orinal de plàstic en forma de pollo, m'ho van dir, ponga-se-lo. I jo dic, no, a mi me va bé aixecar-me. I pixaren l'orinal de l'abuela.
Espera, tota la vida.
Hi ha un orinal en Mallorca i se diu un bací.
Un bací, clar.
I la gent diu, no, hi ha un bací. Tens, au, em vaig.
Bon dia, allà, tingui, l'hem embarnat.
De sortir per aquí.
Per aquí, per aquí, per aquí. Moltíssimes gràcies, per venir cada dilluns.
Maria Pau, no sé si anant a Maria Pau, li volia donar un beso.
Ara, per ventura, l'encançareu aquí davant tràfic. Per ventura, la trobareu. Sí. Vaig bé, l'hem embarnat.
Vaig molt bé, no és bona, la televisió en Balears.
Moltíssimes gràcies. Bueno, hem de comentar també que divendres va estrenar la pel·lícula Torrente Presidente, motiu de polèmiques, opinions contraposades, i com que la ràdio tot és possible, avui tenim en nosaltres a José Luis Torrente, bienvenido.
Chaval, ¿qué haces aquí?
Encantado de recibirte.
O sea, presentando programistas.
Te hablo en el idioma del imperio porque me imagino que en catalán no me entiendes.
No se entiende nadie. Aquí presentando programistas. Venga, sí, tío, unas sí, horas, sí. Me dan los guiones hechos, los leo con la bola. Y para casa. Esto no es trabajar. Así funciona el país. Para trabajar bien hay que faltar carreteras. Hay que patrullar las ciudades. Hay que hacer cosas. No, programistas.
¿Qué tal lleva estos 30 años de éxitos? Hombre, pues, y este bien. Último estreno de Torrente Presidente.
Chaval, yo no me lo esperaba. Pues, claro, la primera película, pues estaba mi padre. Estaba mi padre ahí, lo ponía en el suelo, se despide, pide papá.
Don Tony LeBlanc.
Y además, en aquellas épocas, era el inicio que venían los chinos. Entonces, los chinos, con chistes, que hoy en día ya están chinos por todo, que no tengo contra. No tengo nada en contra de los chinos, que me gustan mucho los tallarines. A mí me gustan los restaurantes japoneses que los llevan chinos. Yo les digo que soy italiano.
Eso es verdad.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y poca cosa más puedo decir. Solamente esta última película, ya hago de un personaje, y todos son... polémica, ¿por qué es polémica? ¿Qué pasa? Que la gente no sabe reírse, no sabe decir la realidad, de las cosas. Todos los partidos políticos y todos han sido totalmente, digamos, entre comillas, atacados, cuidado. Que no te salga un tenial por detrás.
El director dijo que tenía las maletas hechas por si tenía que abandonar España. ¿Se lleva usted bien con Santiago Segura?
Bueno, creo que me llevo bien, perfectamente. Más de dibujante COVID, como yo.
Ah, bueno, es verdad, sí, empezó como dibujante. Sí,
he adelgazado, ¿eh? Venga, te dejo.
Esto está mejor que nunca, don José Luis.
No como vosotros, que hacéis programistas, subvencionados, no como yo. Los guiones.
Don José Luis, que le vaya muy bien con esta última, con esta última película.
Venga, hasta luego.
Pero vamos a ponernos serios porque el dissabte passat se van complir 46 anys de la mort de Félix Rodríguez de la Fuente. Va ser un 14 de març de l'any 1980 a Alaska. I com que la ràdio és màgica, l'hem volgut tenir també els nosaltres. Amigo Félix, ¿cómo estás?
Exactamente, estimado Noguera. Hace años ya que yo también vine aquí, precisamente en las Islas Baleares y concretamente en Cabrera. Cabrera, que todavía no era archipiélago, digamos, protegido, sino que había ahí las gaviotas de Audouin, que jamás de los jamases había visto. Vine con mis dos hijas y después también fue gran fantástico todos estos grandes ecologistas que vinieron conmigo y me acompañaron. Juan Mayol, José Antonio Alcover y estas personas que eran biólogos jóvenes que ahora ya están jubilados y que sin lugar a dudas hicieron posible que Cabrera fuera el archipiélago, el Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera. Si queréis hablamos de lobos y otras cosas, pero aquí sin lugar a dudas en las Islas Baleares me acuerdo del buitre negro cuando estaba amenazado y ahora está, no está amenazado, sino que además los grandes buitres se pueden ceder a otros países, en los países escandinavos y los Balcanes, en los que hay pocos buitres negros. Y también aquí había una fauna que estaba totalmente mal y ahora peor está aún con la introducción de las especies como las serpientes en Ibiza y Formentera. El águila culebrera, que es lo que os hace falta a ustedes. El águila culebrera que capture a estos inquilinos nuevos, estos grandes serpientes de herradura, serpientes que han llegado de la península ibérica y con ellos estaban cuando yo llegué aquí en las Islas Baleares. También mi hija, muy amiga vuestra, también sí. Ha venido aquí a hacer conferencias y esas cosas
Odín,
modernas.
Sí, ustedes, sí, Odín, la conocemos. Odín, sí.
Gran personaje, gran persona, mi hija que lleva mi relevo.
De la fundación, obviamente. Bueno, ¿y qué decir del bolto negro, del buitre negro, el ave más grande de Europa?
Bueno, es una de las aves más grandes de Europa, con sus 2 metros casi de punta a punta de ala, que en Mallorca es una de las grandes poblaciones mejores de toda la península ibérica. España.
Félix, vamos a aprovechar que está usted aquí para que nos dé su opinión sobre el tiranosaurio que siempre trae nuestro amigo Xavi.
Dinosaurios.
Oliver. Xavi Cañellas, discúlpeme.
Los dinosaurios se extinguieron hace muchos años. Además, la península ibérica no estaba ni formada, no tan solo formada, sino que no existía como tal. Y tampoco existían las Islas Baleares.
Sobre todo era Pangea, ¿no?
Exacto. No todavía era Pangea, sino un gran agradecimiento a estos jóvenes arqueólogos, paleontólogos, que han descubierto dinosaurios.
Amigo Félix, por favor, vaya con cuidado que le va a pisar. Tenemos un tiranosaurio Rex.
Aquí lo tenemos. Uy, hay una niña por aquí.
Hola, amigo Félix.
Eras muy pequeña. Bueno, mejor dicho, no estabas, existías.
No existía, pero esa es su canción. Amigo Félix.
Quita, Laureta Félix, el tiranosaurio.
Vamos, seguro. A la 2, a 3.
Vamos, Félix, a la de 3.
¡Hostia, cómo grita!
¿Y si grita mucho? ¡Chimpón!